començar la tertúlia ja amb el David Fernández en aquest estudi, parlant precisament de la persona i del partit que demà ens visitarà en aquest estudi, que serà el primer, el segon, en que ens acompanyarà en aquest estudi, que és Albert Rivera, el líder del president de Ciutadans. Avui al Bona RAC1 comencem la primera entrevista als principals candidats de partits polítics que concorren a les eleccions, i per tant avui saludem el cap de llista de la CUP, de l'Alternativa d'Esquerra, David Fernández. Senyor Fernández, bon dia i benvingut.
Bon dia, i si em permeteu la primera cunya, bon dia sobretot als treballadors de Telefònica que avui fan el nou dia en vaga de fam.
Considero un antisistema?
Em considero un antisistema. La pregunta hauria de ser què és el sistema o què definim per sistema, però...
En el que vostè defineix com a sistema, és un antisistema?
En el que jo entenc que és el sistema avui, que és un món cada cop més absurd, més injust i més desigual, segurament, avui amb 80.000 persones de fam arreu del món, tenim uns països catalans amb 3 milions de pobres, i per tant, aquesta anormalitat social i econòmica em considero un antisistema. Obertament, la bogeria no és oposar-se al sistema, és no fer-ho pel futur de les generacions que vindran. Per tant, si no tinc cap problema, dic que soc un antisistema, que estic per un altre sistema, sobretot.
El seu perfil del Twitter diu: no sóc el líder de la CUP Alternativa d'Esquerres, perquè a la CUP no hi ha líders. Què és, doncs?
Què és la CUP?
No, què és el David Fernández dins del partit?
Pues David Fernández és un, dins d'un espai polític que és la candidatura d'Unitat Popular, és un entretants, que diria Ovidi Montllor, perquè som una xarxa, som un espai polític col·lectiu, i per tant les formes de decisió no són jeràrquiques, sinó que les prenem entre totes i tots, i per tant som també la llavor d'una democràcia que conviene altres formes de participació, de reflexió i de decisió col·lectiva.
Cap de llista sense militar?
Sense militar.
Com és això?
Això l'hauríeu de preguntar a uns quants companys de la CUP, que a un procés assembleari, perquè la decisió ha sigut molt ràpida, però en tot cas és un procés de primàries, en sent assemblees de base, on per la meva sort o per la meva desgràcia doncs surt el meu nom, no? I em truquen i m'ho proposen. I davant el cicle polític, doncs dic que sí.
Vol militar o no per això?
Vull militar. Jo vinc dels moviments socials, vinc de l'activisme veïnal a la Vila de Gràcia, vinc de la defensa dels drets civils, de la lluita contra la homofòbia, de diferents lluites, i penso que també és una lectura política que fa la CUP molt, molt interessant, amb un frame, amb un codi obert, que intenta agregar el que és la Unitat Popular, és a dir, sumar les millors expressions o les millors energies en buscar a les contradiccions i les desigualtats que travessen avui la nostra societat les sortides més justes, més solidàries. Per tant, hi ha moltes formes d'estar i de ser, i a la CUP hi ha molta gent que, de fet, en aquesta campanya ho estem comprovant, molta gent que no té el carnet de la CUP, i també la CUP, jo crec que fa molt de temps, a les municipals passades ho deien, la Unitat Popular, les energies del canvi social i polític en aquest país estan més fora de la CUP que dins de la CUP.
Sentia l'altre dia la CUP que acusava Convergència i Unió, el PSC i el PP de corresponsables amb els desnonaments perquè van votar en contra de la dació en pagament al Congrés.
Absolutament.
Considereu que el que està fent a Madrid ara el PP i el PSOE és una mesura electoralista? De cara a les catalanes?
És tan electoralista com que qui ha fet el malalt ara pretén vendre a l'hospital. I aquí hi ha hagut un tsunami immobiliari, són gairebé 500.000 execucions hipotecàries, és la desesperació de les classes populars, són morts i són suïcidis, i són no només això, els que han alimentat el cicle del tsunami immobiliari. Cal recordar que aquí en aquest país ha especulat, òbviament, el sector del totxo, però el segon agent que ha especulat ha sigut l'administració pública, malvenent el sòl i deixant-nos sense sòl públic on poder construir, per exemple, habitatge digne. I també és tan electoralista com que en aquest país, i també és una metàfora política, els únics que han aturat desnonaments, no hi ha hagut cap institució, cap govern, cap municipi que hagi aturat un sol desnonament. Qui ho ha fet ha sigut la força de la gent i ha sigut la plataforma d'afectats per la hipoteca, que des de la desobediència civil han aturat 500 desnonaments i han segurament garantit allò que diu Nacions Unides, no? que els desallotjaments forçosos han d'estar, és un tema de risc, i han d'estar protegits com a dret social fonamental. Per tant, aquí qui està defensant drets i creant democràcia és la gent, no pas les institucions.
Els bancs ens han portat aquesta crisi?
El format de la pregunta curta és sí, per suposat, ens han portat aquesta crisi, ens estan portant també encara en aquesta crisi, perquè la transferència de rendes de baixa dalt a través ja avui del que és el quart rescat amb la construcció de l'anomenat banc dolent, és que permanentment els de baixa estem rescatant els de dalt, la qual cosa doncs fa aquella reflexió de que a nosaltres ens deixem votar cada 4 anys, però els mercats financers i els bancs finalment voten cada dia. Per tant, els bancs, ja no ho diu la CUP, jo crec que hi ha premis Nobel de la Pau, que ho han dit molt clarament, han dit fins que els responsables d'aquesta crisi no estiguin a la presó, no ens han sortit d'aquesta crisi, i que no ens diguin que és impossible, perquè Islàndia ha jutjat no només banquers i els han presonat, sinó que també ha jutjat ministres per complicitat. Venim d'un model que està en crisi i on hi ha responsables i on la impunitat encara avui de qui tant No? Però també hi ha altres elements, sobre quin model de vida quotidiana han fet, quin model de consum, quin model de sobreendeutament, el que passa que aquí hi ha responsables fins a l'última oficina bancària.
Hi ha alguna mena de responsabilitat, consideren, la gent que va demanar una hipoteca per sobre el que podia pagar en aquella època?
Si ho veiem des d'un punt de vista de la parètica, segurament tots som corresponsables, no? Un pot dir que al final en la vida no hi ha decisions bones o dolentes, hi ha conseqüències, no? Però jo crec que la primera responsabilitat, i m'atreviria a dir que l'última, no?, és d'aquells que ens han vengut el somni franquista de la societat de propietaris i ens han dit que no podíem ser lliures i feliços si no teníem una o dos vivendes en propietat. Per tant, aquells que des d'un sistema també polític i mediàtic han dit que en aquest país, si no tenies habitatge, pràcticament eres tonto, no?
El cap de llista, que és periodista, que treballa ara amb excedència al setmanari La Directa, que signa les seves col·laboracions, com té el seu perfil al Twitter, com Higinia Roig, que és periodista, que repassem els seus actes de campanya, comença amb una enganxada de cartells en una oficina de la Caixa, que avui parlava precisament d'aquesta vaga de treballadors de Telefònica, que ahir vas estar amb els autobusers que promouen aturades, que demà secundes la vaga general. Una mica la CUP es fa hereva del moviment del 15M o no?
És una pregunta que molta gent ens fa. Nosaltres diem que nosaltres no representem el 15M. No podem representar-ho perquè seria una falta de respecte. En tot cas, ens representen ells a nosaltres. És a dir, la irrupció de la indignació, però dic 15M, com puc dir, l'ecologisme social, l'antimilitarisme i el pacifisme en aquest país, el feminisme...
Et va agradar aquell moviment? Com a tal, eh?
Jo crec que ho saps, que estava a la plaça. Sí. Soc un dels 57 ferits per la càrrega dels Mossos d'Esquadra, que encara està impune, no hi ha processament judicial, malgrat hem donat els números de placa, però, sens dubte, el tercer eix, la CUP, al mateix nivell posa tres eixos en aquesta campanya precipitada, que és la llibertat política d'aquest país. Estem al segle XXI i toca la llibertat dels països catalans, ja toca, no només per nosaltres.
Però... Anava a preguntar si l'agenda social està per sobre del sobiranista o al mateix nivell.
Al mateix nivell, jo crec que la configuració de l'esquerra independentista moderna, que neix al 1968, que el 1978 denuncia el frau del que suposa la transició política de la dictadura a la democràcia com a transacció, com a marc d'impunitat, una democràcia que al segle XXI encara és incapaç d'anul·lar la sentència de Companys o la sentència d'un fill del poble com Miguel Hernández. I ho posem al mateix nivell. I la gran equació de l'esquerra independentista és que és impossible l'alliberament nacional sense l'alliberament social i viceversa. No? I hi ha un tercer eix que la posa al mateix nivell, que és qüestió nacional, qüestió social i qüestió de la qualitat democràtica, no? De com participa, com busquem... La democràcia està segrestada de facto avui, la democràcia avui està molt deteriorada, venim a intentar reinstal·lar-la entre totes i tots, no només la CUP, i a intentar, doncs això, buscar la democràcia política, social, cultural i econòmica al segle XXI a casa nostra, enmig de les pitjors retallades des del final de la dictadura.
La independència passa per un referèndum o per una declaració unilateral al Parlament?
La independència pot passar sobretot per on digui el nostre poble. Vull dir, jo prefereixo el referèndum personalment, també amb la qüestió que a nosaltres també és una contradicció important que hem de resoldre, que és la qüestió dels països catalans, en la mesura en què som una realitat social i cultural.
Home, de fet, avui el Joan Puigcercós escriu una columna al Punt Avui que diu, no sé si les puc llegir.
No l'he pogut llegir.
Diu, em truco un amic del País Valencià per demanar-me si és veritat que alguns partits independentistes estan en contra de la consulta si s'exclou les Illes i el País Valencià. Quan li confirmo que hi ha alguna candidatura que ho defensa, em diu, Joan, a fer la mà. S'està referint a la CUP, clar.
La CUP no diu això, ni molt menys, però bueno, hi ha un debat intern i nosaltres el que és absurd i s'ha intentat en aquests dies de campanya és pensar que l'esquerra independentista no està, després de 40 anys de lluita, per la independència d'aquest poble. És tan absurd com pensar que la CNA de Nelson Mandela no estava contra l'apartheid. Ja. El problema és que aquí estem parlant qüestions lingüístiques, que ha sigut una campanya mediàtica brutal de la dreta, no? pues protofranquista, que porten 20 anys carregant contra la immersió lingüística. Sabem quina és la realitat avui, 21 famílies són les úniques que es neguen en aquest país que volen una educació monolingüe, però resulta que al País Valencià tenim 80.000 xiquets i xiquetes que no poden estudiar en la seva llengua materna i que Bausà està fent una ofensiva a les Illes Balears, en Graupera o prou que ho sabrà, que està anorreant el català de l'espai públic institucional.
Per la meva part, una última pregunta, deixo que precisament el Graupera, el Montagut, l'Antic i el Soler, si hem de fer alguna pregunta, la facin i després tinc aquí el Sergi Mas. Bon dia, Sergi.
Hola.
D'aquí uns moments el Sergi Mas farà l'escàner, que farà a tots, ja ho començaré amb el Montell, però a partir d'ara a tots els caps de llista. Recordo que fa uns potser farà un mes, vaig entrevistar l'endemà d'aquella famosa reunió de tot l'independentisme intentar arribar a un acord per fer una candidatura unitària, entrevistava l'Oriol Junqueras i entrevistava l'Alfons López Tena aquell mateix dia, perquè allà va haver-hi precisament on hi havia el bullir de l'olla. Per què l'independentisme català, és a dir, per què la CUP no s'hi va afegir, i per què l'independentisme català està tan fraccionat?
Primer, perquè la unitat és un terme massa important, no? Com perquè alguns l'utilitzin barroerament només 5 setmanes abans d'unes eleccions anticipades. O sigui, la unitat no és només unitat.
Per qui parles quan dius barroerament?
Barroerament, doncs, convocar pels partits que es van reunir en la cimera i pretendre una unitat que on s'ha de construir no s'ha despatxos, és a la realitat social. De fet, en aquest país hi ha hagut unitats independentistes. S'han fet consultes, no?, on hem estat tots junts, 555 consultes, gairebé 1 milió de persones votant per la independència, s'ha fet una assemblea nacional catalana que és transversal, i per tant, aquí també hi ha un frau, com diria un amic i periodista que és en Roger Palà, que és el frau de la independència primer. I més quan s'està veient que anem a un procés de 4 a 8 anys, segons doncs el senyor Artur Mas, que sembla que estigui fent una campanya digna d'Evita Perón, no? Aquí qui se'n va a la independència és aquest poble, no és cap partit ni tan sols la CUP, vull dir, serà aquest poble, i si estem on estem és perquè 1,5 milió de persones, no? Van sortir al carrer, perquè venim d'un cicle sobiranista llarg de 6 anys. I dit això, el referèndum, insisteixo, pues preferia la pregunta inicial, no? Estem per referèndum i estem perquè decideixi aquest poble, i nosaltres assumirem, només faltaria, la lliure voluntat d'aquest poble.
David Fernández, el cap de llista de la CUP, Alternativa d'Esquerra, que avui ens acompanya aquí al Mónarracó. M'agradaria que si algú té una pregunta, pregunta bé, sisplau.
Sí. Molt ràpid. Us donen suport determinades organitzacions trusquistes, lluita internacionalista, el moviment de defensa de la terra, etc. Això, de quina forma conjugueu, una mica el que és l'alliberament nacional pur, i a més del punt de vista de països catalans, que sembla el gran oblidat en aquests, sí, en aquests procés, amb aquestes forces que no estaven precisament per una presència institucional, no? Aquesta seria la primera cosa, que m'expliquis una mica com manteniu aquest equilibri. El segon, si aconseguiu un escó al Parlament de Catalunya, quines seran les vostres primeres accions? És a dir, què serà el primer que fareu?
Molt bé. Respecte a la primera, és des del respecte i des de l'autonomia de cada organització. Jo tampoc diria que és una que no em resulta gens estrany. Són espais d'esquerra alternativa i transformadora que ens hem trobat en altres espais de lluita social. L'espai predilecte de la CUP continua sent el carrer, allà, no?, allà on fa el seu projecte d'una nova democràcia per aquest país que falta fa, i per tant des del respecte, i és veritat que la CUP, malgrat, com diria el Sergi López, hi hagi algunes viatges, és molt més plural del que sembla, i convivim doncs en noves formes de fer política, que és la democràcia cooperativa, una persona, un vot, debat consensuat, reflexió consensuada, i on no hi ha acords, com ha sigut durant 2 anys el fet d'anar al Parlament de Catalunya, doncs no es pren decisió fins que la decisió no està madura. I respecte a la segona, jo crec que en termes globals hem dit que som un cavall de Troia, que volem ser un cavall de Troia de les classes populars, dels oblidats d'aquest país. Som una generació de joves. A mi quan em diuen jove, cada cop pues, tinc 37 anys, vull dir que tinc una
jove.
Doncs som una generació que, més que antisistema que deia en Jordi, som fora sistema, o sigui, ens han expulsat del mercat laboral, tots tenim 2 o 3 carreres i no trobem feina, però la primera serà intentar aturar. Aquest país va fer una vaga general el 1936 per aturar un cop d'estat, i en aquest moment tenim un cop de mercat. Intenta aturar el cop de mercat.
Però per procediments parlamentaris...
Favor,
no normals, o...
No, nosaltres... A veure, la CUP té 65.000 vots, té 101 regidors, té 4 alcaldies, i fa, no?, per una via política quotidiana. El més important, jo crec que el fet diferencial és que no només fa política a les institucions, sinó que la fa al carrer, la fa als sindicats, la fa el moviment veïnal, la fa amb els moviments socials, perquè crec que la forma de política de la CUP és la política de base, pues aquí estem, a llum, no? O sigui, jo crec que els qui s'amaguen avui són altres, són els banquers i són els que estan trinxant aquest país i la seva gent.
Brevetat per tothom, sisplau, Albert.
Per simplificar la pregunta que t'has fet, sí, que t'has... Si poguessis canviar, si vostè pogués canviar alguna cosa a Catalunya i tingués el poder polític, democràtic, per fer-ho amb la seva pròpia decisió, què és el que canviaria de Catalunya?
Me canviaria moltes coses.
Una, la principal, la única, la primera. Després ja suposo que en canviaria moltes.
La principal?
Moltes. Una.
Preguntar-li un projecte, si traduir un discurs polític complex d'alliberament com el de la CUP en una sola, no? Uh-huh. En una sola proposta és complicat, però segurament jo crec que la mesura més important, un país no és metafísic, és la seva gent. per tant, revertir la pobresa o revertir els desnonaments. Tenim 3 milions de pobres en aquest país, i segurament l'altre podria dir que combatre el frau fiscal d'aquest país de les empreses, que són 16.000, perquè tot està relacionat al final, no? Però un país més lliure no és res si no és un país més just, no?
José Antic.
Sí, perquè una persona que amb les darreres eleccions autonòmiques va votar, per exemple, Iniciativa, Esquerra o Solidaritat, amb aquestes eleccions ha de votar la CUP?
Segurament s'hauria de veure el comportament diferenciat de cada formació. Segurament Solidaritat, que és veritat que les enquestes donen molt traspassament de vot, doncs es deu al fenomen polític que va ser entre la manifestació del 10J i les eleccions. És a dir, la CUP no es presentava, era molt difícil votar altres esquerres, atès que veníem del segon tripartit, no? I també respecte a altres esquerres, si ens presentem és perquè no ens representen aquestes esquerres i perquè en aquest país hi ha hagut esquerres que han governat com la dreta. I els primers han fet retallades, doncs va ser el tripartit, si no m'equivoco, el juny de 2010. Aprofito, senyor Antic, per fer-li una demanda. Els treballadors de Telefònica han contactat amb la Vanguardia.
Perdó?
Els treballadors de Telefònica han contactat amb la Vanguardia. No hi ha censura sobre aquesta vegada fam, però han intentat posar un anunci al seu diari i us heu negat. I
us... Això segur que és fals.
Bueno, vaig estar ahir amb ells, van dir que bueno,
no dic que és fals perquè evidentment
que tenien
la política,
reservat el dret d'admissió.
No, això segur que és fals, entre altres coses, perquè la política dels anuncis, diguem-ne, la porta l'empresa de Public Press, i diguem-ne els anuncis que arriben, si s'adapten, diguem-ne, a lo que són la normativa, i segur que s'adapta la normativa.
Serà,
m'imagino que deu ser un problema no tant dels treballadors de Telefònica, sí, sinó del, m'imagino, del preu de l'anunci.
No, hi ha hagut solidaritat i es volia fer, atès a el silenci informatiu que hi havia, no volia, si vol, després ho truqueu un moment al comitè de vaga i arreglem. Jo li dono el telèfon de la comercial que ha sigut i ho arreglem.
Ho preguntem molt bé.
Gràcies.
Està la pregunta o no?
Ah, no. Bueno, sí, clar. Que jo crec que és una forma de fer... O sigui, el tercer és l'eix democràtic d'una democràcia. Estem al país de Pretòria, estem al país del 3%. Fa un any a les municipals, aquest país que té, doncs, que la Verge és negra i el goril·la és blanc i tot funciona al revés, teníem el Francesc Camps imputat per corrupció a la Junta Valenciana, el Jaume Matas imputat per corrupció a les Illes Balears amb uns senyors que es diuen Bancaja, que són Bankia, que li van donar 3 milions d'euros per evitar la presó. I ara el nostre país implosionava, doncs, aquella xarxa Pretòria, no? Pues això, insisteixo, en el país del 3% i de la impunitat. Avui Félix Millet a aquestes hores deu estar fent el seu Dry Martini.
Graupera.
David, m'agradaria que entréssiu. No us votaré. Bueno, primer perquè segurament no podré votar, però sí, bueno, si pogués clàssic, no us votaria. Perquè no comparteixo el vostre model econòmic, però crec que representeu una solució per una gent que hi ha al país al voltant de l'assemblearisme i sou una solució de representació. Ara, la pregunta és, pactaríeu amb la dreta per fer un estat? I la pregunta inversa, pactaríeu amb l'espanyolisme per transformar el model econòmic?
Gràcies per les dues preguntes. La primera, aquesta resposta, perquè és una pregunta que òbviament ha sortit en molt, nosaltres coincidirem amb el nostre poble quan s'hagi de votar la llibertat política d'aquest país. Això, òbviament, no va faltar, no? Amagar-se, significa que coincidirem una fracció de segona amb la nostra burgesia nacional. Els processos d'alliberament nacional acostumen a ser així. Respecte amb l'espanyolisme, jo diria que el nostre conflicte, i ho venim dient, no és amb la societat espanyola, és amb l'estat espanyol, que és un espai que, no? I tenim unes complicitats absolutes amb Vallecas, amb l'Andalusia més rebel. Jo crec que és molt significatiu que el míting central que fem, l'acte central de la Unitat Popular que es fa aquest diumenge al Barcelona Teatre Musical, simbòlicament, doncs ve Txeluí Moreno, portaveu de l'Esquerra Abertzale, ve un company islandès, però ve també Diego Cañamero, del Sindicat d'Obreros del Campo, a fer-nos suport, vull dir, la persona. Aleshores, la pregunta també, quan ens la feien ahir un mitjà comunitari, li dèiem, és que la diferència entre Convergència i la CUP és la diferència que hi ha entre Diego Cañamero i la Duquesa d'Alba, no? I els països són molt contradictoris, però que d'alt deia que per voler la llibertat d'un país se l'ha d'estimar i se l'ha d'odiar, molt, no? Però en tot cas, no sé si et responc la primera i la segona, nosaltres... sobretot amb el poble, vull dir que no, que crec que el problema que tenim en aquest país també, que ens oblidem en període electoral, més enllà de que som un país tècnicament rescatat i en fallida, és que hi ha un 40% d'abstenció. Sí. I que les formes de despolitització permeten aquest desencís permanent, aquest desencant. Nosaltres, el nostre terreny per treballar moltíssim és aquestes 40 persones que continuen pensant que el futur no pot ser diferent.
La nostra companya, la Maria García. Hola, bon dia, Maria.
Molt bon dia.
Alguna pregunta pel cap de llista de la CUP?
Sí, precisament un dels principals trets característics del vostre projecte independentista és que vosaltres digueu no a la Unió Europea, digueu no a l'euro, no a l'OTAN ni tampoc l'Euroexèrcit. Per tant, quina moneda tindria aquests països catalans o Catalunya independent? Si digueu que no a la Unió Europea, apostaríeu per mantindre-us a l'espai Schengen i llavors sense exèrcit, com allò ens defensaríem d'un possible atac?
La última és preciosa, perquè m'agafo el moviment pacifista d'aquest país, sigui Arcadi Oliveres, sigui Jordi Armadans. Som un país que, si fóssim sobirans, no estaríem a la OTAN, perquè aquest país ja va dir no a la OTAN el 1986. I, per tant, avui les amenaces que afecten a la majoria de la humanitat, al planeta, aquests 7.000 milions que som, no són les guerres. Són les guerres que estan provocant el nord ric. Quan va buscar petroli a l'Iraq amb una guerra il·legal, que avui reconeixen que era tot mentida, o sigui, pretendre que l'Iraq de Saddam Hussein estava vinculat amb Al-Qaeda, no? Per tant, les polítiques de defensa, nosaltres el que diem, i així ho ajunto tot, és que l'euro és un projecte sobretot econòmic d'imposició neoliberal, i ha sigut així des de la configuració de la CECA al 1950. Per tant, nosaltres estem contra aquesta Unió Europea, no ens fa cap posta fora de l'euro, és que no ens fa cap mena de por, hi ha vida fora de l'euro, hi ha països avui del context europeu que estan fora, com Noruega. El que diem és que nosaltres el que farem és anar-nos a pagar el deute. I està bé del frau, no? de rescatar amb diners públics deutes privats. I si això suposa que ens facin fora de l'euro, que no està passant a Grècia, és el gran debat de si se'n van o no se'n van, doncs aquest país ha sobreviscut dictadures, ha sobreviscut guerres i ja trobarem una forma. I a més tenim una bona notícia, que és que aquest país, nosaltres no estem defensant la vareta màgica, és que tenim pràctiques polítiques, no nostres, sinó de l'economia cooperativa en aquest país, fortíssimes i arrelatíssimes, que estan demostrant que una economia no especulativa pot funcionar perfectament al servei de les necessitats humanes.
Ara ens passarem de les 10. Sergi Mas.
Bon dia.
Bon dia.
Sou la candidatura del poble. Anem a comprovar si esteu tan a prop del poble o no. Veig que vens en màniga curta, sense corbata. Com començàvem ahir? Nespresso dolce gusto o que ja que sou del poble, senseo, tentera, orolei.
Cafetera de casa.
Cafetera de casa. Tierno Galván va dir fa uns anys, el que no esté colocado que se coloque y el loro. ¿Sería un bon eslògan per vosaltres?
No. Aquí és zapatisme urbà. Aquí el poble mana i el govern obeix.
Mac o PC?
Mac a la meva motxilla.
Qui és Rosa Benito?
Qui és Rosa Benito? No sé.
No sou el poble, eh? Té cada dia 4 milions d'espectadors. Al matí...
Gràcies, no tinc tele. No tinc tele. Per això llegeixo Paulo Freire, Rosa Luxemburg. A Rosa Benito prefereixo Rosa Luxemburg, aquella que deia que l'actitud de la vida és somriure tímidament, mirar-s'ho tot com un tot i intentar canviar les coses.
Em dóna la impressió d'estar parlant amb Pedro Ruiz. Tota l'estona estic rebent cites i cites. Al matí, no és cap broma, al matí llevar-se, anar al bany, rentar-se la cara, veure's al mirall i pensar...
Manolete... ¿Para qué te metes si no sabes?
¿No sabes?
Bueno, sí, es una broma.
¿Una part de l'himne de l'Espanyol és en castellà?
Jo sóc del Rayo Vallecano i de l'Osasuna, no ho sento. Per tu ja sé que...
No, jo pregunto, no.
No ho sé, però aquest país parla català, és la llengua comuna dels països catalans, parla castellà, parla urdu, parla pastum, parla masic i parlarà moltes més coses, però la llengua comuna de tots ha de ser el català.
L'última vegada que t'has posat vermell?
Ahir a Sabadell. Bueno, perquè van començar a aplaudir per una qüestió de gènere i de feminisme i d'homofòbia i no m'ho esperava i això, ens considerem uns entretants.
Per tant, aneu en metro?
Anem en metro.
Com jo. La línia 5 del metro de Barcelona té l'estació de Camp de l'Arpa o ja l'han tret?
No, la té, després de l'Hospital de Sant Pau, no?
La T10 vermella és pel metro i la T10 blava és pel bus?
Torna-hi.
La T10 vermella és del metro i la T10 blava és del bus?
Jo tinc la T10 verda del metro. I vaig en metro, no vaig en autobús. Puc demostrar...
No. Correcte. Aneu a la maquinista, habitualment, els de la CUP?
A la maquinista centre comercial?
Sí.
No.
Aneu en xandall o aneu normal?
Ara mateix amb texans, bambes i una samarreta de les Illes Balears.
Certifico.
Saps què és... Sabeu què és Instagram?
Sí, aquesta revolució fotogràfica
del mòbil. A tu, que és el cap de, més o menys el cap visible, li dèiem ahir a l'Espècie Montilla, t'agrada el iogurt?
M'agraden els iogurts de la Fageda, sí.
No són baratos?
No són baratos, però són cooperatius, i quan compres un iogurt, en comptes de donar benefici a una multinacional, ho dones a la inserció laboral de persones discapacitades. I cada gest, com diria Montaigne, cada gest ens descobreix.
Llepes la tapa o et beus el suc?
I les dues coses.
cada cosa sí? que feu al dia és en virtut i en futur de, això és per un bé social, cada cosa que feu?
No. Ahir el senyor Puigverd ens deia puristes i jo crec que som la cosa més heterodoxa que hi ha aquest país. Bé, venim, afortunadament som catalans, som mediterranis i tenim les nostres contradiccions, els nostres problemes, els nostres espais de gaudi dels nostres i de les nostres amistats i per tant no estem tot el dia parlant de política, tot i que, com deia el feminisme, lo polític és personal.
Quin famós té el perfil de representar-vos? I us agradaria dir, ostres, per exemple, Sabina ha fet la cançó de Ciutadans. Qui us agradaria que dius, ostres, si aquest vingués, ens faria un gran spot?
Ja estan.
Per exemple?
Per exemple, Blanca Serra i, per exemple, Gugil Matamala. Anònims d'aquest país que representen milers de persones.
Gugil Matamala no és gaire anònim, eh?
No, però dic que Gugil Matamala és la història d'aquest país. És un nen de la guerra que ha viscut 3 anys en república, 40 de dictadura, 30 d'una democràcia que és la que no volia i que avui reconecta amb l'esperança, doncs tancant la llista de la CUP. Per tant, nosaltres no ens hem inventat res, som els vells somnis d'aquests país, dels nostres avis i àvies, que tornen a la palestra política.
Acaba la frase. Els tractaments polítics com honorable, eminència reverendíssima, il·lustríssim, excel·lentíssim...
Són feudals.
Les xirigotes de Cadis...
I les jotes de Tortosa...
Si tot està tan malament, què ha fet mal al poble? Què ha fet mal la CUP? Què està fent malament la CUP?
Bastantes coses, segurament, com tothom, però el que hem fet és que hi ha un sistema mediàtic i polític que ens ha convençut de que havíem de ser radicalment individualistes, que havíem de procurar cadascú per nosaltres i que era la llei de la selva. I el que és utòpic és pensar que aquest sistema pot aguantar així, però jo crec que caurà en la trampa, segurament.
Fa un minut deies, l'euro és un impost econòmic de règim neoliberal.
Sí.
La meva mare viu al Rei Amat i no sap traduir aquesta frase.
L'euro és el projecte dels rics per robar els pobres.
Acaba la frase. Veig un polític en corbata i...
Cadascú que vesteixi com vulgui.
Acaba la frase. Anar a dormir en una tenda de càmping a la plaça de Catalunya és...
Si és el 15M, és una experiència política que reconnecta amb l'esperança, i ho vam fer, que reconnecta amb les ganes de canviar les coses, i que reconeixen-se a nosaltres mateixos i pensar que el país té dret a ser diferent.
Que et foti una hòstia un mosso d'esquadra és...
És 13 ruptures fibrilars en aquests moments a la cama dreta, i és impunitat, perquè hem donat el número de placa i el seu nom, que es diu Jordi Arassa, i encara cap jutge ha volgut jutjar una agressió violenta, gratuïta i desproporcionada.
Em sembla molt fort que
si el govern de Rajoy i de Zapatero va posar 1.000 problemes, i en Jordi Basté és testimoni de primera persona, perquè Catalunya jugués a un esport que es diu hoquei patins, hoquei patins. Si va posar 1.000 problemes Rajoy i Zapatero, què no farà perquè Catalunya sigui independent?
Pots tornar, és que l'estàs sentint el Grau Pera, sí. Que deia que no...
Bé, dic que si el govern de Rajoy o Zapatero va posar fa uns anys 1.000 problemes a Fresno perquè Catalunya pogués jugar uns partits d'un esport que es diu hoquei patins, un esport teòricament, a Catalunya, que practica molta gent, però a Espanya més aviat minoritari. Si va posar 1.000 problemes, què no pot fer un govern com aquest perquè sigui el país sigui independent?
Guerra bruta diplomàtica, asfixia econòmica, cultura de la por, és el que estan fent, no? Jo em dic Fernández, li vull recordar a la senyora Camacho i al senyor Rivera. Quan em van dir si volia ser candidat a la CUP, si podia ser candidat, estava a Zamora fent la barema amb els meus avis. Per tant, podran fer-ho tot, però el problema que té Madrid és que Madrid, com a... No? Això és la síndrome del... Síndrome de Cuba, vull dir. No entendre què està passant en aquest país, que aquest país ja ha marxat.
Vinga. El poble, estic parlant d'audiències, veu Intereconomia. Digue'm 2-3 programes d'Intereconomia.
El gato a l'agua, però ho sé per Polònia. I...
Però tindràs un referent, perquè saps que...
No, tinc un referent, que és el meu metge, que per la meva salut mental hi ha coses que no em recomana.
I ja està?
És que no tinc tele, Sergi.
Anem a l'escàner, ràpidament. Imagina que aquest estudi, jo sé que és complicat crear un clima, jo sé que és complicat, mirarem de deixar la ment en blanc i la primera cosa que et vingui al cap, cada cop, que jo pugui dir el nom d'una persona que pugui aparèixer en una pantalla d'aquestes. Per exemple, què et ve al cap quan veus la imatge de Mònica Terribas?
Una molt bona periodista, de qui li tinc un respecte.
Carme Chacón.
Ai, que diria l'Ovidi.
Josep Antoni Duran i Lleida.
Ai, ai, ai.
Martínez Pujalte.
Martínez el Facha.
Mourinho.
societat de l'espectacle que degrada tota convivència.
Toni Cantó.
Toni Cantó, metafalangisme del segle XXI.
Felipe González.
Gal.
Els Perdó?
Gal. Els Gal.
Urdangarín.
Un lladre.
José Bono.
El fill d'un falangista que fa de falangista.
Una portada de l'ABC.
Una portada mítica sobre l'Atlètic de Bilbao que deia el único equipo español con 11 españoles juega mañana no sé quin partit.
La portada de l'ABC el dia que va dir Jordi Pujol español de l'any. No se la tens al cap.
Però... No la tinc al cap.
Una portada a La Vanguardia.
Una portada a La Vanguardia.
Quan vas al quiosc i fas una ullada...
Unes quantes, eh? La Vanguardia, com membre de la directa, tinc moltes dissensions. Una portada a La Vanguardia.
Si has de pensar molt, no...
Sí, perquè és sols de 18 ja, eh? No per res, eh? Però és que...
Acabo, molt
prefereixo,
fàcil.
Prefereixo les de la directa, òbviament.
Artur Mas.
Artur Mas, Chicago Boy from SAD.
He acabat.
No hi ha més preguntes, senyorita?
No hi ha més preguntes, senyorita. Hi havia més, però no cal fer els ullotins a dos quarts. És igual, ja està. Deixeu-m'ho així.
Demà t'ho juro que aniràs més abans. Prometo. És que són les 10 i 8. D'aquí comença un reportatge sobre el prestigi als 10 anys. Només una cosa que fem amb tots els candidats, que és que facis la porra, no ho mirarem, ho tancaràs dins del sobre, quedarà tancat, i l'endemà de les eleccions, a la tertúlia el dilluns, obrirem tots els candidats a la presidència de la Generalitat i... obrirem el sobre ben qui l'ha encertat aquesta porra de les eleccions catalanes. Per cert, no hi ha premi, ho dic perquè ho preguntar quin premi hi ha, no hi ha premi. Val?
Mentre fa la porra...
Entre que jo... fa la porra, m'agafo jo el torn.
M'agafo
jo el torn, entre que fa la porra, he aprofitat aquests minuts per mirar què ha passat amb aquest anunci de Telefònica. No tenim aquí a Barcelona ni a Madrid cap demanda de cap anunci per publicar La Vanguardia, en qualsevol cas. Ara quan acabi donaré les dues persones de contacte amb la que poden trucar, i si l'anunci s'adapta a lo que és la Llei General de Publicitat sense cap mena problema, l'anunci sortirà.
Estic convençut que sí. Endavant. Bueno, no, tanco, gràcies, David Fernández.
Mentre fa la porra, ràpidament. Com que vens del moviment veïnal del barri de Gràcia, crec, sí. Qui entrena a Europa?
No, a futbol ho perdria tot.
Candidatura del poble, eh? Ja està, gràcies.
9 minuts. Vinga, va, David Fernández, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.